92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. At a party we don't wanna be at, trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada, 25 de novembre, jornada en la qual la lluita contra la violència de gènere és protagonista. A més, ací des dels estudis de la 92.2, a la tercera planta i mitja de l'edifici de Fundació Caixa Rural, tenim unes vistes directes, no?, a aquesta activitat que s'està organitzant a hores ara a la localitat per a conmemorar aquesta jornada. Ja s'han muntat unes cadires en aquest símbol de la dona, en aquesta imatge que representa la dona, i també estaven organitzant-se ara les diferents entitats que participaran en la lectura del manifest, que tindrà lloc d'ací una estoneta. Grup de dones, també el grup LGTBI, també des del programa Juntes de Creu Roja, l'associació Andrea Carballo, doncs bé, totes elles estan a la plaça Major per a dur a terme aquestes iniciatives. D'això en parlarem avui, però n'hi ha altres assumptes. Ara els repassem i presentem. Salutacions de Sheila Gil. I bé, d'això en parlarem. També intentarem tenir a la regidora d'Igualtat, a Rosario Rollo, per a recordar tota la programació que s'ha previst des del consistori i des de la localitat per a commemorar aquest 25N, però també en tindrem avui altres assumptes perquè durant les últimes setmanes ja hem parlat, però comença avui Cine Culpable 2019. Ho farà amb els curtmetratges provincials, diferents òperes primes, diferents també curtmetratges amb segell Vila-real, així que serà la responsable de l'organització d'aquest esdeveniment, Sònia de la Vega, la que ens comentarà quines són les projeccions d'aquesta nit, però també aquestes iniciatives que n'hi han prèvies, perquè aquesta vesprada, a partir de les 4, arranca aquesta gravació a més joves, Cine Express. Enguany tenint en compte que Reciplaça doncs també està tirant una maneta al festival, la temàtica girarà entorn al medi ambient, la cura del nostre entorn, doncs amb aquest lema han de fer les seues peces audiovisuals, però també els curtmetratges que no estan en la secció oficial es projectaran aquesta vesprada a les 7 a l'Espai Jove, 4 que han accedit, no?, a que es puguen passar aquests curtmetratges fora de la secció oficial. Doncs bé, de tot això ens parlarà Sònia de la Vega, de l'organització de Cine Culpable, i també repassarem avui aquesta actualitat provincial i local del cap de setmana, i a partir de la 1 tertúlia amb diferents representants polítics de partits de tots els colors, del Partit Socialista, Javier Serralbo, per part del Partit Popular, Alejo Fondemora, des de Compromís, Jaume Moreno, des de Ciutadans, Domingo Vicent, Paco Ibáñez serà el representant de Vox i José Ramón Ventura Chalmeta serà la veu d'Unides Podem. Doncs bé, a més abordarem diferents temes d'actualitat en aquesta tertúlia que ens ocuparà des de la una i fins les dues quan donarem el relleu a l'actualitat esportiva. Doncs bé, aquests els convidats i anem a mirar aquesta previsió meteorològica. Sembla que està bé i es mantindrà bé la resta de dies, almenys els més immediats. Estarem avui en cels clars a la localitat. No s'esperen precipitacions en aquesta jornada, així que també és destacat. Algun núvol, no? Però que no està previst que deixi pluja en cap moment. Així que aquesta és la previsió per a la jornada d'avui. Així que ens acompanya, no? També per anar a Cine Culpable, que no siga una excusa la meteorologia. Intentem mirar també aquestes temperatures, perquè avui ho comentàvem, semblen que són més suaus que en dies anteriors. De fet, la previsió és que avui arribem a 23 de màxima, 11 de mínima, i tota la setmana la tendència és aquesta, que les màximes superaran els 20 graus i les mínimes doncs, també aniran des dels 11 d'avui, per exemple, fins als 14 de demà, i a partir d'ahir aniran variant un grau de lo baix. Doncs bé, feta també aquesta previsió meteorològica, és moment de mirar de què es parla a hores d'ara, a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs, per desgràcia, una de les notícies està relacionada amb aquesta jornada que es commemora avui. Assassina a una jove a Tenerife el dia contra la violència de gènere. És una informació que es coneixia fa una hora aproximadament i justament aquesta etiqueta, dia contra la violència de gènere, és una o és el tema més destacat en aquest rànquing de tendències a Twitter. El 25 de novembre celebra arreu del món el Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona. Així a Espanya hi haurà manifestacions per a protestar contra la situació i es donen algunes xifres. Per exemple, l'agència EFE ha donat dades des de 2013. Per exemple, més de 1.000 dones, 1.027, han estat assassinades per les seues parelles o exparelles des del 2013. Enguany, en el que portem de 2019, han estat 51 i també es parla de l'altra part. 275 menors han quedat orfes des de 2013 a causa d'aquesta violència de gènere, aquesta violència masclista. Doncs bé, aquestes algunes xifres. També es parlen, no? Per exemple, a Radio Televisió Espanyola, recordem que són més de 80.000 les denúncies generades aquest 2019 per casos de violència de gènere. Doncs bé, aquesta situació, per desgràcia, avui és notícia, però cal també que tinga un dia per a que no oblidem que continua sent una de les xacres de la societat actual. I entorn a aquest assumpte relacionat més etiquetes, ni una menys, violència machista, moltes, no? Les que veiem avui relacionades en aquest dia, Dia Internacional també, no és no, violència contra la mujer, ni una més, així que vem que moltes de les etiquetes d'avui estan relacionades en aquesta jornada, però, per exemple, també es colen altres assumptes. Es parla d'Operació Triunfo, en aquest cas perquè al perfil oficial han penjat un vídeo amb el càsting final. Així està, diuen la benvinguda de Noemí Galera als i les aspirants del OT càsting final. Doncs bé, la gent, els seguidors de Operació Triunfo, doncs han fet que aquesta també siga una de les temàtiques més comentades. Però hi ha altres assumptes, per exemple, sembla que Ryanair, aquesta aerolínia, ha fet un sorteig amb aquesta Cyber Week, així que la gent que ho compartisca podrà guanyar un butxer de 50 euros per a volar amb Ryanair a alguna de les destinacions que donen. Doncs bé, aquesta és altra de les etiquetes, si vostès volen participar i poder ser el guanyador, no? Doncs aquesta és altra de les propostes. Més assumptes que topetem també, en aquest cas relacionats amb aquesta jornada del 25N, Pinta el Mundo de Naranja, doncs també una iniciativa des de Ciudadanos que ha aconseguit que siga tendència a les xarxes socials. I també es parla, per exemple, del decretazo Subida a Luz, així que aquesta és una de les notícies. Ara ho parlarem en una miqueta més de cura perquè també serà un dels temes que es tractaran a la tertúlia política. Doncs bé, anem a fer una xicoteta pausa i de seguida també analitzem què ens ha deixat aquest cap de setmana en quant a l'actualitat política. Like nobody but who's like you're the only one here. I don't
like nobody but you, baby, I don't care. Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, tot això i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocantels els dies 30 de novembre i 1 de desembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Servilim Vila-real, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real o llama al 653 20 42 94.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
Doce 14, continuem en directe a la 92.2 i anem a fer un xicotet canvi d'ordre respecte al que havíem anunciat perquè també doncs, l'horari apremia. Així que saludem sense més a la regidora d'Igualtat a Vila-real, Rosario Royo. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perquè dèiem no, que vostè ha d'anar d'ací no res allà a la plaça Major, com tenim vistes no, privilegiades, sí, pot estar sí. Vostè atenta de quan comença o quan no comença. Perquè avui, clar, 25 de novembre, dia de la eliminació de la violència de gènere.
Pues com nosaltres moltes vegades hem dit, per a nosaltres la lluita contra la violència de gènere no és un dia exactament, és tots els dies el que tenim que estar fent aquesta pedagogia i ficar tots els mitjos que des de l'administració podem per a fer la prevenció. I de fet, per això, des de l'Ajuntament de Vila-real, una de les tasques molt, molt importants que fem és la prevenció de violència de gènere tant en els instituts, que és una campanya que ara s'està que s'està desenvolupant en els diferents instituts, com també en l'Escola Municipal d'Igualtat, que precisament el dimecres tindrem una xerrada de Carmen Repullo i que també va un poc encaminada en incidir en la prevenció en l'adolescència, que és que on crec que tenim que anar fent la pedagogia, perquè avui també, una vegada més, en Canàries, i és una dona jove, 26 anys, uh-huh. A veure, és colpeja. Però de lo que més un poc, si de tot ens hem de sentir un poc satisfets, si podem dir-lo d'esta forma, és perquè la societat civil cada vegada s'està mobilitzant més, i fruit d'això és avui que tenim en la plaça. Des de primera hora han estat també el grup de Creu Roja juntes, uh-huh, fent una performance en el carrer peatonal, però ara des de l'associació Andrea Carballo té l'activitat tot el dia, uh-huh, i a més n'hi ha que agrair també que ella s'ha sumat, o sigui, ha volgut agrupar a totes les associacions, ha volgut que dins de des de la seva activitat tot el món pugui participar, perquè uh-huh, i ses caires que han fet fent un llaç que jo crec que és molt original, no? Uh-huh. Perquè simbolitza el símbol i simbolitza ses caires buides, simbolitzen que ja no estan, no estan. La quantitat de persones que no estan entre nosaltres. Som 50, en este cas hi ha 52 dones les que han mort en guany, i això és bueno, pues és molt dolorós. Uh-huh. També el grup de dones Vila-real i l'associació AFIM LGTBI+, que llegiran, són les responsables de llegir el seu manifest ara a les 12:30, i també el grup de dones per la igualtat, que també pues, elles d'alguna forma pues, també se sumen, l'associació cultural del Bressol, que també està mostrant el seu testimoni, uh-huh, i bueno, això vol dir que estem totes les persones, tota la ciutadania està junta davant d'aquesta lacra, així, uh-huh, que bueno, pues és l'única forma. Jo sempre dic que si nosaltres des de l'Ajuntament l'únic que podem fer és recolzar i estar ahí al costat de la societat civil i ajudant-les en tot el que puguem.
Uh-huh. Tot i això, tot i aquesta unitat que diu que ha d'haver, llegem en premsa aquests dies, no? I també perquè a Vila-real hi ha presència d'un partit com és Vox, que sembla que està trencant la unitat d'aquests acords a molts dels llocs on té cabuda, no?
Sí.
Era un dels titulars, Vox dinamita el consenso de les institucions contra la violència de gènere, era el país, el diario.es el que ho publicava. Clar, això també com es sí. Dit a Vila-real?
Bueno, pues de tots els anys que jo estic en la corporació municipal és l'únic any que no s'ha fet una declaració institucional signada per tots els partits, sinó que s'ha fet una moció conjunta que l'ha signat el Partit Popular, Compromís, Esquerra Unida, el Partit Socialista,
Ciutadans.
Uh-huh. Val? I Vox pues, va dir, la seva regidora va dir que ella, si ficava violència de gènere, no la va signar. Uh-huh. Entonces, lo que le vam explicar és que nosaltres, o sigui, nosaltres sempre estem dins de la cultura de la pau, estem pels drets humans, però n'hi ha una realitat, i és que a la dona, per ser dona, se la seguís matant. O sigui, el seu company no vol que ella tinga la seva pròpia vida i que siga independent, i per això les mata. Per a més, és molt, molt cruel com l'home que té més... O sigui, perquè és una societat patriarcal, el se sent en uns drets que la societat li ha donat. Entonces estem canviant i tindrem que anar tots evolucionant. L'home segueix matant perquè per a una dona que mate... pues vegem, en el 51 que tenim enguany, no tenim una dona que és que ha matat a l'home. Pense que no ara claro. No tinguis datos, però bueno, uh-huh, la realitat...
El percentatge, no? El percentatge, revés, és mínim.
Efectivament. Per tant, que n'hi ha denúncies de dones que estan maltractant? Sí. Vale? Però és un mínim, un 0,7. Uh-huh. Un 0,7 contra el resto. No és el mateix. Per tant, la societat el que volem és educar en igualtat, és en la coeducació, tenim que fer una... estem en uns temps moderns, estem en un temps en què la dona té que recuperar... Per què té que recuperar els drets? No mai els tindria que haver perduts. Uh-huh. Aquesta és la història. O sigui, la dona no tindria que haver perdut mai un dret, perquè tots som sers humans i naixem igual, i ens anem conformant. Pues anem conformant-nos com ciutadans, com ciutadania, no com a home ni com a dona, en uns rols determinats. La vida està canviant i, per tant, hem d'acceptar. i avui en dia encara les administracions tenen que lluitar perquè esa desigualdat que està en la societat, pues que siga lo mínim. Uh-huh. I per lo tant, si la violència masclista és a conseqüència de la desigualdat, és perquè no vols que tu sigues algo, perquè és propietat meua, ahí n'hi ha una desigualtat i ahí n'hi ha violència. Per lo tant, nosaltres estem en contra de totes les violències, però ara tenim que donar suport i tenim que ajudar a que les dones trenquen aquesta desigualtat i apleguen al nivell d'igualtat com a ser humà.
I per això també, com bé ha comentat vostè, la importància d'incidir en els més joves, perquè sí, tot i que pensem que són molt moderns, moltes vegades tenen rols que podien ser més estrictes inclús que generacions anteriors.
És preocupant com l'altre dia que vaig estar en un dels tallers, com davant d'una situació que van reconèixer tots que se donava, una relació entre jovens, com els xics, jo crec que també estan patint i tenim que ajudar-los també a que accepten que les relacions sentimentals té que ser d'igual a igual, el que si tu no vols fer això no tens per què fer-lo, el que si tu vols eixir i pots anar-te amb els amics o les amigues, tu pots anar en tranquil·litat, per què no? Però sempre en un respecte cap a l'altra persona. Això costa, perquè jo els veia als xics com que estaven alguns a la defensiva, alguns no volien ni veure aquesta realitat, i les xiques pues, que estaven també un poc desorientades. Per què? Pues perquè la societat està canviant molt, els estereotips que ens mostren en televisió i en el cine i en els vídeos encara continua sent la xica boom, l'estereotipo de tota la vida de que la xica té que estar sempre impecable i entre més llamativa millor. Per a què? Quan el que tindríem que realment lluitar és per a esa, la sabidoria, perquè el coneixement, donar valor a lo que realment té i no a l'aspecte físic. L'aspecte físic passem i l'eterna joventut pues no és i serveix per a molt poc, mentre que la formació, l'estar les persones educades i en una formació, això ho guardem per tota la vida. Això sí que és algo que tenim que lluitar. L'estar més atractiu, menys atractiu, el lluitar per un cos que després, al final de comptes, el cos pues va i ve. Alguns tenen la sort de tindre un cos molt bonico i que saben vestir molt bé i que, bueno, pues a la bellesa, la bellesa és algo que ens agrada a totes les persones, des de molt xicoticos, igual a dones que homes, no? I viure en bellesa i en harmonia, crec que és a lo que tots aspirem, no? Tots volem viure en una societat en la que la és harmonia, no? Jo crec que la paraula seria harmonia, que ens dona pau i que això és una societat que no, la violència no té cap cabuda. Així que el que d'ací, des de la regidoria, per això fem tant d'hincapié i avui no han fet res com a pròpia regidoria, perquè el que nosaltres volem és donar peu a la ciutadania. Jo voldria que esta vesprada, que ja les joves estan, ara estan en classe, però que esta vesprada la plaça estiguera plena. Perquè a les 7 de la vesprada l'associació Andrea Carballo ens ha preparat algo, una sorpresa, no sabem què.
Música, però ens van dir que n'hi hauria. No?
I entonces, pues, això crec que lo important és que tots, entre totes, la ciutat la formem entre totes i tots, i si cada un respetem, ens donem la mà, vegem el que està al nostre costat com un igual, crec que ens costarà més exercir la violència. Entonces jo a les persones de Vox és el que les dic, perquè a mi me dona molta, molta pena, perquè jo sé que ells estan a favor dels drets humans, però dels drets humans de qui? Entonces som tots, des de que naixem, però les dones tenim que tindre un estatus especial. És que ara ens tenen que tornar com... És que, clar, jo soc major. I jo sí que és veritat que ja no vaig viure... no tinc consciència de la dictadura, no la tinc consciència perquè vaig néixer allí i jo veia allò era la normal. Normal. Sí. Però quan tu te vas fent major, quan vas estudiant i quan veus que no, és que no toques, tu no faches, tu... Bueno, per què no? Bueno, pues esa societat jo no la vull. Jo vull una societat en la que cada persona puga fer allò que té capacitat de fer. I per a fer allò que té capacitat la tenim que formar. I per tant volem una escola forta una escola que es forme i en igualtat i en coeducació. No som ni més ni menys ni les xiques, sinó que cada un som tan diversos. Som tantes persones amb unes capacitats tan diverses, pues un despunta en una cosa, un altre despunta pues allò que cada un tinga les possibilitats de poder aplegar allí a on les seues capacitats le permetisquen.
Doncs, regidora, com sabem que tot i que el consistori no ho impulsa d'estar vostè en la lectura del manifest i falten 4 minutets, li agraïm que hagi estat així avui amb nosaltres recordant-nos tota aquesta activitat també que n'hi ha a la localitat en torn al 25N. Moltes gràcies, com sempre, per atendre la nostra cridada i vindre avui així en persona als estudis i parlem pront, un plaer.
Pues com sempre, per a mi és un plaer estar així i transmetre a la ciutadania aquesta responsabilitat que tenim totes i tots per fer un món millor.
Doncs ara sí, Rosario Arroyo, moltes gràcies.
Bon dia.
Nosaltres fem una xicoteta pausa de seguida amb els assumptes.
Un any més, Caixa Rural Vila-real vol compartir amb vostè les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada, Caixa Rural Vila-real pot recollir el lot nadalenc del 27 de novembre al 5 de desembre al Mercat Central de Vila-real en horari de 9 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. I si encara no té la pensió domiciliada, pot informar-se a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
En Lidl nos gustan mucho las ofertas. Desde hoy, patata 5 kilos a 3,29 y chuleta de lomo de cerdo 700 gramos a 2,25. No te lo pierdas. Acércate a tu tienda Lidl y descubre muchas ofertas más. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas de la provincia de Valencia y Castellón.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Vila-real. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Doncs 28, ara sí, perquè havíem de deixar pas a Rosario Arroyo perquè arribarà aquest acte que té lloc a les 12:30. Anem a obrir l'anàlisi política amb Susana Pérez. Susana, bon dia.
Hola, molt bon dia. Antes d'entrar en matèria de les coses que han passat este cap de setmana, m'agradaria que, igual que ho he descobert jo, que no tenia coneixement d'esta dada històrica, pues traslladar als nostres oients i que reflexionen un poc d'on ve el Dia Internacional de la violència per a l'eliminació de la violència contra les dones. Això va ser en memòria a les germanes Mirabal. És a dir, les germanes Mirabal, Patricia, de 36 anys, Minerva, de 33, i Maria Teresa, de 25, eren tres opositores del règim dominicà de Trujillo. Estes dones estaven en contra del règim i bueno, igual que elles, els seus homes, també eren activistes. Els seus homes estaven presoners i un 25 de novembre de 1960, quan elles es traslladaven a Vorels, els agents de Trujillo van provocar un accident mortal, un accident que va acabar en la vida de les tres. Quan ocorrien estos fets, a proposta de la República Dominicana, en 1999, i en el suport de 60 països més, Nacions Unides va instituir la eliminació de la violència en contra de les dones. És a dir, tal dia com avui, és en commemoració d'estes tres germanes que van patir, diem, una barbàrie, però que també tenia un transfons polític. Perquè realment esta llei ve d'eixos fets. Cal dir també que els sicaris de les germanes Mirabal van ser jutjats a mitjans de 1962. Dit això, dit on va néixer este dia internacional del 25 de novembre, passem a l'actualitat, que ens deixa un poc, pues bueno, un poc gelats, com antes parlàvem, perquè avui ha sigut terrible la notícia de que una dona també fora assassinada. ¿Vale? Estos fets a les 6:30 del matí donaven part a la Guàrdia Civil, però ja la dona havia sigut assassinada. Esta dona és una jove del sud de Tenerife, i el presunt assassí és un home de 29 anys que ja ha passat a disposició judicial. Bueno, pues ara anem a veure algunes perletes que s'han deixat este cap de setmana. Passat esta aclaració del fet històric i la tristesa de que avui sent el dia que és, mos trobem en la mort d'una altra dona. Este cap de setmana dos alcaldes ens han deixat declaracions curioses. L'alcalde de Lleó, José Antonio Díez, diu defendre crear una autonomia. Palabres textuals. Diu: tienen todo el derecho del mundo a la autonomía de la región leonesa. Això portarà cua, I Abel Caballero, alcalde de Vigo, diu que lo millor és que el PP i Ciutadans s'abstengueren. I clar, la periodista li fa la pregunta i li diu pues bueno, si lo que vol és això, que el perquè no li agarra el telèfon a Pablo Casado. Palabres textuals. Hombre, ¿cómo van a llegar a un acuerdo cuando lo primero que le dicen es que sí, pero sin Pedro Sánchez? I jo quan fan aquest tipus de declaracions en tanta seguretat, quan ningú ha dit si això és real o no, me seguís sorprenent. Però bueno, ahir ho dicem. Ho dicem ahir perquè resulta que avui és un real decret, o sigui, avui no, que el dissabte 23 és un real decret. El real decret textual 17 del 20 del 2019 del 22 de noviembre, es decir, se aprueba el divendres, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación. Es decir, això se publica el dissabte. Y claro, n'hi ha declaracions de tot tipus. Llics textual. Una declaració. Pues pagarem entre tots eixa pujada a les empreses renovables hasta el 2031. Sí, hasta el 2031. És dir, les empreses que ens aportaran energies renovables les pagarem nosaltres dels imposts que ara ens posaran per a poder tindre llum a casa. Una altra declaració. Empiezan, les declaracions són anònimes i de persones diferents i de diferents àmbits d'actuació en la societat. Esta la llegí en castellà perquè era castellano parlant. Empiezan les medidas sociales, subida de luz de 7,4% en uno de los países con la energía más cara de Europa. És dir, ahí ho tens, si ho vols ho agarres, si no ho dices, però ja que fer energia renovable, previo pago de les nostres butxaques.
Que ahí també n'hi ha comentaris de tot tipus, perquè ho comentàvem en Twitter, que és un dels temes tendència, decretazo subida a luz, n'hi ha gent que diu que és una fake news, que això de la pujada, que ja veurem, perquè crec que també la tertúlia hi serà o no, a veure què defensa en cada un, perquè clar, cadascú pot fer la seva lectura.
Ja, ja, però de moment sí, sí, és un decret ahí. I el decret està quan ahí. És, publica't en el BOE...
A sí, ens no, referíem als comentaris, no? Perquè ahí ja cadascú...
Que valore. Després també una altra de les coses que ha passat el cap de setmana ha sigut la consulta a les bases del PSOE, on diuen que el 92% de les bases del PSOE han avalat el preacord alcançat per al seu líder i la consulta està vinculada a un 63% de la participació, és a dir, diuen que ha sigut una participació d'un 10% més alta que l'altra vegada. A diferència del 2016, el Partit Socialista no ha desglossat. És a dir, en el 2016, si se fa un desglosse per federacions, per a que sapiguem en cada federació què és el que havien opinat. Entonces, de manera que ara no mos és possible saber si alguna ha dit que no. Per exemple, el 2016 els militants de Huesca es van pronunciar en contra del pacte amb Ciutadans i ho vam saber perquè estava desglossat. De totes maneres, podem, en Castelló és públic i podem obtindre les dades. Sabem que n'hi havia uns 2.000 militants convocats. A votar van haver una participació de... Bueno, també de un 58% aproximadament, va votar un 1.030 a favor i de l'acord front a 52 vots en contra. És a dir, 52 persones a la província van dir que no es pareixia bé, 1.030 sí. Ernest Blanch, secretari general de la província de Castelló, es mostrava satisfet per el recolzament obtès i ens diu... Paraules d'Ernest Blanch. Els nostres militants han decidit que volen un govern progressista que faci front comú amb la dreta més extrema i retrògrada que es recorda des de fa 40 anys. Preocupats, estan molt preocupats. Diuen que feia 40 anys que no teníem una dreta tan retrògrada i extrema. Una altra de les coses que va passar aquest cap de setmana és el pressupost de la Diputació, on se destaca el marcat caràcter social. La Diputació incrementa en 2 milions d'euros la partida de benestar social. I el president de la Diputació ens diu, paraules textuals, els anteriors governs van deixar de costat moltes de les polítiques socials que tant necessitaven els ciutadans en moments de crisi i l'equilibri es va trencar pel costat més dèbil. Ara hi ha que assumir el repte de repartir la situació. Bueno, jo crec que és un bon principi. Vol revertir la situació. Una altra novetat també que ens porta és que es donarà autonomia als municipis per a decidir on volen destinar els recursos aportats per la Diputació. Hasta ara, cada municipi, quan volia una ajuda, dia pa què i a qui anava destinada. En aquest cas, el que ha fet el president de la Diputació ha sigut, durant l'últim mes, reunir-se en els alcaldes i alcaldesses de les 8 comarques de les províncies, on ha replegat totes les idees i projectes que tenien damunt de la taula i ho ha repensat i dir, bueno, pues, ahí teniu les ajudes de Diputació i vosaltres
decidiu
en el vostre municipi en què voleu emplear-lo. També este divendres se va celebrar l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola. Seguit es va fer una roda de premsa on van traslladar els principals punts als periodistes. Lluís Argüello, secretari i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, ens diu, paraules textuals de Lluís Argüello: desde el respeto al marco de la Constitución estamos dispuestos a dialogar con cualquier gobierno. ens traslladen la preocupació del dret a l'eutanàsia firmat en el preacord entre el PSOE i Unides Podem, perquè això sí venia firmat en el preacord, per ells és un fet molt preocupant. I després estan preocupats ante les propostes que porten als seus programes, és a dir, l'IBI, traure la religió dels horaris escolars. Això és algo que cada un, tant el Partit Socialista com Unides Podem, no sé en quina de les dos programes ells porten aquest tipus d'actuacions. També el vicesecretari dels Assumptes Econòmics, Fernando Jiménez, de la Conferència Episcopal, ens diu que si fos necessari també ens reuniria per a parlar de fiscalitat. Paraules textuals. En cas que el govern quiera modificar el règim fiscal, si hay que dialogar, lo dialogamos, pero tiene que quedar claro que la Iglesia no es una empresa. Bueno, ja has vist que la Iglesia està preocupada per el possible nou govern que es puga formar a partir de gener.
Doncs valorarem també aquests assumptes amb els convidats a partir de la una, de tots els colors. Així que, Susana Pérez, com sempre, moltes gràcies i t'escoltem d'ací una estoneta.
Molt bé, gràcies.
I nosaltres anem a fer una xicoteta pausa perquè de seguida anem a parlar de Cine Culpable. Comença avui aquesta 22a edició amb la projecció dels curtmetratges provincials.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Más Móvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en Tu Móvil. Tú eliges distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil. Y empieza a ahorrar.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
I continuem a la 92.2 de la freqüència modulada. Fa unes setmanes venim parlant dels diferents detalls d'aquest festival Cine Culpable que arranca ja avui, suposant que per a la gent de l'organització ja amb ganes que arribarà aquesta setmana per a lliurar-se també dels nervis, de tots els preparatius, donem fe que encara estan ahí ultimant alguns detalls i per tal de contar-nos què està previst per a aquesta primera jornada d'avui. Protagonisme provincial i local ens acompanya des de l'organització Sònia de la Vega. Sònia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, Sheila?
Molt bé. Donem fe, de que esteu encara ultimant detalls perquè, clar, no ha de ser fàcil, tot i que porteu uns quants anys d'experiència.
Sí, la veritat és que sempre n'hi ha imprevistos d'última hora i després està el tema de portar a la gent de fora, el poder allotjar-la així en el nostre poble i aquestes coses pues, duen un poquet d'organització i un poquet de treball. Sí.
Així que al final tot és, no? Al final per sort, tot. I si no és algo, vos ho quedeu vosaltres, no? Així que tampoc passa res.
Sí, no solem dir que les coses hi sent mal.
No està bé, no? Però bé, això és a part, no? També perquè t'hem vist en acció, però ens agradaria. Avui ja comenceu la primera d'aquestes jornades, la projecció serà, com sempre, a partir de les 10, però abans, avui n'hi ha un parell de propostes.
Sí, iniciem aquest festival, com sempre, en el nostre benvolgut, no?, Cine Express, en els xiquets d'ací del poble de Vila-real, dels instituts, que començaran avui el rodatge dels seus curtmetratges. Estaran presents els instituts de Broqui Llop i de Fundació Flors i ens veurem a les 4 de la vesprada en el Estretxe, en el passatge d'Estretxe, per a poder començar ja les gravacions per als carrers del poble de Vila-real. Així que si veieu avui les càmeres i els xiquets ahí emocionats gravant les seues obres, pues que no
és
vos...
que són ells, no?
Sí, sí.
Estan ahí. Les temàtiques, dieu que les porten ja treballades, es decidís in situ, vosaltres proposeu, proposen ells, com és aquesta decisió?
En aquesta edició la temàtica ve ja donada perquè Reciplaça és qui patrocina aquesta secció enguany, aleshores ells faran els curtmetratges versats en el tema del reciclatge per a conscienciar un poc al poble, no?, i a la gent del poble i de fora que puga veure aquests curtmetratges a que hem de cuidar el nostre planeta i reciclar. Ells ja han escrit els seus guions, han participat molts xiquets, nosaltres hem elegit els guions que creiem que són més originals i els que més se poden dur a terme, perquè n'hi ha alguns pues, que a lo millor la infraestructura no permetís en 4 dies el fer el que reflexa el guió. I aleshores, això són els curtmetratges que finalment se duen a terme durant aquesta setmana.
I sí que aquest és el treball, no? Per lo que heu vist, tenim una pinta, no?
Sí, o sea, la veritat és que tenen prou de imaginació per a l'hora de narrar les històries, sí. Sí.
Doncs aquest és el primer dels actes de Cine Culpable 2019, però també a les 7, tenint en compte, no?, que avui és la jornada provincial, doncs també es projecte, no?, els que no han estat seleccionats, però ja que s'han presentat i són de la terreta, per decidir-ho, que menys, no?, que tinguin cabuda.
Sí, a Cine Culpable volem donar aquesta importància que tenen els curtmetratges rebuts ací de la província i pensem que és important mostrar-los i recolzar el seu treball i per això decidim sempre fer un off de cine culpable dels provincials en l'Espai Jove a l'est de la vesprada, en entrada gratuïta també, i esperem també que la gent vingui allí per a veure aquests treballs que no és que no tenien cabuda ja en la secció oficial, diguem, és que arriba un moment que tens que tallar perquè no pots fer sessions de 2 hores, que ens agradaria, però estem parlant que són unes projeccions entre setmana, que la gent és de treballar, que ja fa l'esforç de vindre, no?, a veure aquests curtmetratges i que si li fas la sessió molt llarga, pues realment no és viable.
Quants es projectaran en la secció off d'aquesta, la que queda fora?
Pues se projectaran 4 curtmetratges. És en un principi és decisió dels seus creadors el entrar en aquesta off o no. N'hi ha gent que decidís que no vol ficar-lo en el off i nosaltres respectem evidentment la seva projecció o no.
Això serà també un caramelet, no?, una prèvia d'aquesta projecció ja d'aquesta nit. Què es podrà veure? També el que es pugui contar, no? Perquè es vol que la gent vagi, ja que dius que l'hora t'acompanya, espero que continuï així,
sí,
no?
Sí, la veritat és que compta molt, no? Que la gent s'anime a vindre, que no faci fred. Avui no fa fred i vos espere a tots allí. Ni xua al Vila-real, ni res d'això. O sigui,
no, jo estava mirant ara la previsió meteorològica i per ara no donen aigua els 2 primers dies de setmana.
Genial, doncs vos espere a tots allí, pues mira, tinc que dir que enguany tenim 4 òperes prima en la primera projecció en els provincials i podrem, obrirem el festival en l'ansiat premi, que és una ficció documental en clau de comèdia històrica que ens han fet els nostres amics Cristian Font, Javier Batalla i Miguel Orente, que són ja unes persones que no fallen, no, en el nostre festival i que uh-huh. a més estem ja mos hem acostumats els organitzadors a rebre aquests curtmetratges fets ad hoc per al nostre festival. I la veritat és que ja els esperem sempre.
I suposo... ja sabeu que són d'ells, no? Ja el sí. veu i dius, este l'ha fet ell.
Exacte. I aleshores pues, la gent també els espera. Uh-huh. I per això hem decidit també, pues, ja que ells d'alguna forma ens dediquen aquests curtmetratges, pues, nosaltres obrir el nostre festival pues, en ells per agrair també la seva... la seua, no? El seu detall, no? De contar amb nosaltres.
El tema del títol... És que no mai els heu donat un premi i l'estan esperant?
Sí, sí que han estat premiats. Ells han estat premiats en el nostre festival, però dins del curtmetratge que han fet conten un poc la història, no? Uh-huh. De per què d'aquest títol i no m'agradaria fer un spoiler així ara.
No, ni molt.
Vale, aleshores, preferís que ho mireu vosaltres perquè uh-huh. realment ahir se veu perquè, pues, en veritat, a veure, tot el món que fa un curtmetratge al final ansia dur-se algun premi. Uh-huh. Primer, a lo millor, te pots conformar en el premi de poder-lo projectar, que ja és un gran premi, no? Uh-huh. El poder projectar el teu curtmetratge en un festival i tindre ese públic. Però després, si comences a tindre algun premi econòmic, pues realment ja te creixes i ja penses que és fàcil a lo millor accedir uh-huh. i realment no és fàcil perquè n'hi ha moltíssima
competència.
Claro, n'hi ha molta producció de curtmetratges i uh-huh. és difícil.
Doncs aquest és el primer, explicaran perquè el títol no en la projecció,
sí, sí.
però n'hi ha uns quants més.
Sí, tenim més, mira, tenim Lazos també, que és una òpera prima de Juanjo Clausell, que és un drama, està ambientat en Aín, uh-huh. o sigui que està molt provincial, molt provincial. Uh-huh. Tenim també 98, una història de bonus track, també del vilarrealenc Álvaro Beltrán, que també és un assidu en el nostre festival i també molt aplaudit per el públic. Uh-huh. També tenim després Confessió, que és l'òpera prima d'Enric Benages. Aquest curtmetratge ha sigut rodat en Nova York, o sigui que té uh-huh. algunes escenes prou xules. Uh-huh. Aquest versa pues, sobre un poc un cura que fica un poc en entredicho les seues creences i, uh-huh. i este ahí un poquet, no, de... Uh-huh. Després tenim La última apuesta, que és una ficció de terror de Joaquín Gil. Uh-huh. També tenim Lo veo, que és una òpera prima en clau de comèdia de Raquel Caballero i Marcos Sproston. M'agrada també veure que n'hi ha una realitzadora, Raquel, o sigui, perquè també volem, no, apoyar a que les dones facin els seus curtmetratges i es presenten al nostre festival. Uh-huh. Tenim també Pounds, que és un drama històric de temàtica bèl·lica. Uh-huh. Tenim X, que és un thriller psicològic de Domingo Ortega, i després tenim Cien inviernos, de Sergi González, que també és molt conegut d'ací en el poble i a nivell cinematogràfic, perquè ha fet curtmetratges que han estat molt premiats i ací en el poble pues, també és molt aplaudit. Uh-huh. I ja per últim, no, tenim per a tancar la sessió, tenim a Magna Mirum Postmortem, que és una òpera prima de Daniel Segarra i és una comèdia sobre religió que és molt graciosa i molt localista. O sigui, és molt així del poble i a la gent així li farà molta gràcia. O sigui, que espero que vingueu a veure-la perquè uh-huh. pense que està feta també un poc ad hoc per al nostre poble festival, i el nostre festival, sí. Uh-huh.
Així que no sabem, per exemple, Daniel, que és l'últim que has parlat, que és molt en clau local, segurament ha passat pel Cine Express o coses d'aquestes, no? O sigui, que potser la gent està...
Clar, n'hi ha gent que acaba presentant els seus projectes pues, en Cine Culpable després d'haver passat per el Cine Express uh-huh. o per altres tipus d'activitats que s'han fet també audiovisuals així a Vila-real. I la veritat és que es nota i a més a nivell provincial enguany hem rebut 23 obres, o sigui que han sigut moltes i ens pareix que ha crescut molt, no?, la producció de curtmetratges així i és algo que ens agrada uh-huh. molt que sigui així.
I també ara en la facilitat, no?, que els joves en un smartphone relativament senzill, no?, poden fer uns productes relativament decents.
Sí, la veritat és que tenen moltíssima més qualitat qualsevol mòbil d'avui en dia que que les càmeres que utilitzàvem fa 22 anys, no? Que fa sí. el festival, el primer que se va fer. Sí, indudablement, les càmeres domèstiques que s'utilitzaven entonces, pues, dissaven molt que desitjar a nivell de so, a nivell de tot. I avui en dia, és el que dius, en un smartphone pues, es poden fer coses audiovisuals xulíssimes. De fet, hi ha curtmetratges que s'han fet en el mòbil i bé, no trobes a vegades la diferència, no?, en qualitat. Després també està molt en l'originalitat de la història i de lo bé que ho facin els actors.
Però almenys sí que s'ha democratitzat, no?, gràcies a les noves tecnologies.
Moltíssim. Gràcies a les noves tecnologies i gràcies també a internet que es puguen enviar a través de les plataformes que ho fan més fàcil que quan antes ens tocava rebre cintes.
Ni DVD, cintes.
No, cintes, VHS, sí, sí. I tenies el despatx pues, ple de cintes per tots els racons i una que no funcionava, l'altra que no sé quantos, o sigui, sí que era... Després ja van passar al DVD.
Algo es va millorar.
I ara, pues, de veritat, a l'hora de l'espai, sobretot, donem sí. gràcies, no?, a que siga així. I el xurat també, perquè després pensa que al xurat tenies que enviar-li la còpia per a que poguera visionar-la. Claro. I no ho podies fer... a través d'un ordinador, tenies que agarrar, fer una còpia de la cinta, enviar la cinta, era tedioso total, sí.
Però bé, benvingudes les tecnologies.
Sí, sí, en este cas sí.
Bé, doncs Sònia, ho has fet i has convidat a la gent, l'horatge no és impediment, perquè per ara acompanya, fa inclús caloreta avui, que aquesta vespada a partir de les 10 vagin i també que se'n recorden de sellejar
el passacurt. Sí, aquesta nit a la gent que vinga li seixarem el passacurt per a poder optar, no?, i s'entrada preferent per al dia de la gala que celebrarà el divendres 29 a les 10:30 de la nit en l'auditori.
Doncs esperem que vagi molt bé, Sònia. Moltes gràcies per apropar-nos els curts que es projectaran aquesta nit en la sessió provincial i que vagi molt bé que pugueu gaudir també.
Moltes gràcies, Eila.
Un plaer. Adéu.
Adéu.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. Estàs a la 92.2 FM.
Doge 57, comencem el repàs per aquesta actualitat més propera. L'aeroport de Castelló ha obert vies de col·laboració amb l'aeròdrom de Requena encaminades al desenvolupament de l'aviació general, una de les activitats complementàries que està experimentant major creixement en la base castellonenca. El director general d'Aerocat, Joan Serafi Bernat, i el conseller Celestí Suárez han mantès una trobada amb Juan Francisco Martínez, conseller delegat de Airpool Aviation, l'empresa propietària i gestora de l'aeròdrom de Requena. En la trobada s'ha acordat que ambdues instal·lacions cooperen en la realització d'accions promocionals adreçades a l'aviació general. Així, el proper mes d'abril participaran de forma conjunta en la fira Aéreo Frenzagen, la mostra d'aviació general més important d'Europa. El director d'Aerocas ha destacat el creixent protagonisme de l'aviació general a l'aeroport de Castelló. Així, doncs, ha indicat que és una via de negoci complementària al tràfic comercial que està contribuint al desenvolupament de les instal·lacions i que permet diversificar la cartera de serveis. I parlem ara de la Diputació de Castelló, que destinarà en 2020 més de 700.000 euros en promoció ceràmica, sent la principal partida la destinada al concurs de regeneració urbana amb una dotació de 400.000 euros. També es contemplen diverses partides de 30.000 euros per a Cebisama i Qualicer. Una de les novetats del nou pressupost està relacionada amb aquest concurs de regeneració urbana, que registra un increment del 11,1% de la dotació per a cadascú dels dos premis guanyadors, en passar dels 180.000 euros en 2019 als 200.000 l'any 2020. I repassem actualitat de municipis. Anem a la capital. Les jornades Construint i Alimentant Alternatives de Castelló duran a terme demà una tertúlia sobre els reptes i les necessitats de la producció i distribució agroecològica, que conclourà amb una degustació de productes. L'acte tindrà lloc a la plaça Major de Castelló des de les 6:30 fins les 8, una cita que forma part de les jornades que ha organitzat la Regidoria de Transició Ecològica i Habitatge per a posar en valor models agroalimentaris sostenibles i sistemes de gestió i promoció de l'habitatge en clau social i no especulativa. I anem ara al Masora, que implantarà l'any 2020 la recollida de la fracció orgànica de residus sòlids urbans, que representa el 40% del FEM domèstic total. La iniciativa forma part de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat i, per tant, compta amb el 50% de finançament de la Unió Europea a través dels fons FEDER i l'Ajuntament d'Almassora. El pressupost global ascendís a 173.000 euros. L'alcaldessa, que avui mateix ha assistit a l'acte de política regional i fons europeus del Ministeri d'Hisenda a Madrid, ha avançat que aquest projecte suposarà el repartiment de 410 contenidors de 1.100 litres pels carrers del municipi, a més de 10.200 poals de 10 litres i les corresponents bosses biodegradables per a ús domèstic entre les llars d'Almassora. I hacia la localitat, el regidor de Turisme, Diego Vila, ha presentat el programa de rutes i visites guiades que començarà aquest mes de desembre i acabarà el mes de juny per a donar a conèixer el patrimoni local des de diferents vessants. El regidor ha estat acompanyat per l'historiador i arqueòleg José Albelda, gerent d'Arqueocas, una empresa local que s'encarregarà de portar a terme aquestes visites guiades que començaran aquest diumenge 1 de desembre amb la ruta Estils Arquitectònics. Vila ha destacat que per primera vegada l'Ajuntament impulsa un programa de visites turístiques amb l'objectiu de donar a conèixer una part del patrimoni i la història de Vila-real encara desconeguts per a molts veïns i veïnes. I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Avui ràpid i breu perquè comença d'ací uns minuts aquesta tertúlia política.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua. Facilita la puesta en marcha en primavera. Y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca. Especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Villarreal.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, tot això i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 30 de novembre i 1 de desembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Un any més, Caixa Rural Villarreal vol compartir amb vostè les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada, Caixa Rural Villarreal pot recollir el lot nadalenc del 27 de novembre al 5 de desembre al Mercat Central de Villarreal en horari de 9 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. I si encara no té la pensió domiciliada, pot informar-se a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Unes 5 minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Com ja havíem anunciat, anem a fer aquesta tertúlia política i per això hem convidat, ens han iniciat 8 homes, no hem convidat en concret, són la gent que ens han enviat. Des del Partit Socialista, que no ens queixem de la gent que han convidat, només diem que no n'hi ha dones. Javier Serralbo, bon dia.
Bon dia. Bueno, també. No som dones, però també podem representar les dones i els homes.
Sí, sí, no, això està clar.
Cada un del seu partit.
No, això està clar, no entre me, però home, en el dia del debat este, Ana Blanco ho va dir i deia palmes, i així mos critiqueu, això no està clar. Des del Partit Popular, Alejo Fondemora, molt bon dia.
Bon dia. Bueno, esteu dos dones que són les que més maneu de la taula.
Però les opinions eren d'homes, però no passa res. Benvingudes també siguen. Continuem per ordre de representació al consistori. Jaume Moreno, des de Compromís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des de Ciutadans, avui ens acompanya Domingo Vicent. Domingo, molt bon dia.
Hola, bon dia. Per motius d'agenda no hem pogut acompanyar-nos la meva companyera, però segur que un...
Que benvingut, xou, que no vull dir que no torneu.
Intentarem que vinga també, i si no, que segur que ho fa igual o millor okay. que jo.
Des de Vox, Paco Ibáñez, molt bon dia.
Bon dia a tots. I... També toca un home, però és que jo vinc ordenat per una dona.
Per Irene, no?
La nostra consellera Irene.
I per últim, José Ramón Ventura Chameta, des d'Unides Podem, bon dia.
Hola, bon dia. Jo no tinc cap excusa, mea culpa, soc l'únic regidor, no podíem elegir entre molts més, però la pròxima vegada vindré en una altra mentalitat.
I ja està, no? Almenys ja s'ha avui d'aquesta jornada el porter. Susana Pérez estarà dirigint una miqueta també i donant pas als temes. En què comencem?
Pues bueno, comencem en el Real Decret que mos hem alçat tots el dia 22. S'aprova un Real Decret de la pujada de la llum i el dia 23 se fa públic en el BOE. Sí, me diu Serralbo.
Ai, me dius que mos hem alçat. Bueno, serà una cosa que haurà decidit l'empresa elèctrica i que el govern a lo millor haurà ficat, un govern encara en funcions, que esperem que siga quan antes siga un govern en totes les garanties. Bueno, no sé què vols que te diga de la llum, és que no...
Pues diuen que bueno, el Real Decret bollix textualment sí, i així sí. Saps què passa? Que bueno, com estàs al meu costat i, pues, i m'has mirat, ha tocat a tu, però bueno, jo vaig a llegir el Real Decret, val? El Real Decret del 10 del 20 del 2019, val? S'aprova el 22 de novembre perquè s'adopten medidas urgentes per a la necessària adaptació de paràmetres retributius que afecten al sistema elèctric i per el que se da resposta al procés de cese d'activitat de centrales tèrmiques de generació. És dir, anem a energies renovables.
Sí.
Sí.
Te pareix bé? No?
Clar, el que passa que ens diuen
que pujarà la llum,
pagarem entre tots eixa pujada a les empreses renovables fins al 2031.
Bueno, a veure, el tema de la llum és un tema que sempre du controvèrsia perquè n'hi ha molts impostos des de la llum, perquè se paguen altres coses, se paguen també l'invertir en energies renovables i evidentment la bona notícia és que s'invertirà en energies renovables, no? Jo crec que el Partit Socialista va ser el primer que va decidir tancar centrals nuclears. Crec que en el segle XXI no té sentit fer aquestes centrals nuclears i evidentment Espanya és un país que té que apostar per la renovable. No és possible que durant anys hem estat vivint de que tinga més Alemanya, que té menys sol que nosaltres i hi ha apostat més per les energies renovables que nosaltres mateixa. El senyor Rajoy al seu moment va fer un impost al sol, va fer un impost que el que feia era que la gent no poguera invertir en temes d'energia solar i jo crec que això, este govern ja en funcions ara, però ja quan estava en plenes condicions i tornarà a fer-lo, jo crec que en el pacte que segur que eixirà ara nou, va apostar per les energies renovables perquè no té sentit que en Espanya, en el sol que tenim, en el tema de l'aire, en el tema d'energies que podem fer, no visca de lo que té que viure, no? I que l'energia se traga el més sostenible possible perquè si no, pues, mos carregarem el planeta i no ho dic per dir, sinó que és en totes les conseqüències, no? Crec que és lo que tenim que fer i evidentment que això regule o no el tema de la llum o no i que a lo millor afecte a la puja de la llum. És un tema també que al final tindrem que veure, però jo
per
crec
al·lusions
que apostar...
que mos conteste sí, el representant del Partit Popular.
Sí, no, és veritat, n'hi ha gent que va deixar d'invertir en el per exemple,
jo
el sol.
Com afectado
te puedo decir, además el tema lo he seguido bastante, bastante de cerca en este tiempo, porque digo, no tengo tanto desde que se concibió la idea, que como en muchas cosas de este país relativas a la energía, pues proviene de una mala planificación, en este caso del gobierno de Zapatero, pues como fue el nos está pasando aquí lo mismo que en el Castro. O sea, es una concesión que se da sin límite, sin estudiar, sin valorar suficiente la inversión que había que hacer, y aquí se abre la puerta a la inversión solar para todo el mundo. O sea, se abre la puerta a la inversión solar sin establecer un límite, y se dan unas bonificaciones por encima de lo que luego ha sido el precio de mercado correcto para esas inversiones. O sea, se está dando una retribución de un 7.19-7.20% hasta el 2021. Entonces, aquí lo que ha pasado es que se dio demasiada potencia a todo el mundo, lo mismo que pasó en el Castro, se autorizó una inversión sin haber planificado lo suficiente, y luego ¿quién va a acabar pagándolo? Pues vamos a acabar pagándolo pues todos los consumidores. ¿Qué dice el PSOE en esto? Dice, bueno, esto es que venía un impuesto del sol de Rajoy, el primer gobierno que hace una ley retroactiva afectando a los productores de plantas fotovoltaicas es Miguel Sebastián, es el gobierno del PSOE, que no es que limitar, que no es que pusiera un impuesto al sol, es que limitó por ley las horas de sol. Esa es de nota. Pero bueno, a partir de ahí, pues eso ha ido generando unos pleitos internacionales por todas las empresas que habían invertido en España, porque no había un límite, que no se estableció un tope en la gente que podía invertir, con lo cual vinieron de todo el mundo a invertir aquí en España. Y esas empresas internacionales, en los organismos internacionales, nos han ido reclamando a España pues el dinero que han dejado de cobrar. Y esto lo que hace es intentar poner un parche, ya veremos si exitoso o no, por lo que tengo entendido, pues bastante consenso de todos los grupos políticos, porque que esto hay que solucionarlo, no es una cosa de que diga el PSOE que tiene que solucionarse así, sino que casi todos los partidos estamos de acuerdo en que aquí hay una gente que había hecho una inversión y esa gente había que también responder de alguna forma e intentar arreglarlo. Pero bueno, la lástima de esto es que al final acabemos pagando siempre los mismos, la gente que al final consumimos electricidad en casa o en la empresa.
Es que a todo esto, claro, el siguiente comentario era ese, era que bueno, que al final es un 7,4 lo que vamos a pagar todos más de luz.
No, eso lo que hace el 7,4 es la rentabilidad que se le va a dar a la gente que invirtió en esas instalaciones. O sea, esa gente invirtió un dinero y ese dinero es como si hubiera comprado letras del tesoro o obligaciones a 10 años. Y van a tener una rentabilidad del 7,4 si hubieran hecho un plazo fijo, por ejemplo, de...
Pero claro, la rentabilidad de esta gente va a ser lo que va a acabar pagando el consumidor.
Pero no subirá un 7,4% el recibo de la luz, subirá pues lo que tenga que subir para amortizar ese 7,4 que se les paga, que ya se les está pagando el 7.
Tres, un 4.
No, a ver, el mix pues energético, el tema es...
Y después les tendremos que pagar, claro, también, sí, acabaremos beneficios que querían conseguir y que no consiguen, porque aquí en este país hace mucho tiempo que solamente se legisla a favor de los beneficios económicos de las grandes empresas.
No, que aquí el problema es que los afectados no son las grandes empresas. Los afectados son gente que invirtió en un sistema...
En un sistema...
Que estaba puesto con unas bonificaciones y sin límite, mal gestionado.
El dinero de gente que invertía.
Aquí,
igual que nos pasó con las preferentes, igual que nos pasó...
Al revés, los que están afectados aquí son los de las preferentes. Es la gente que tenía unos ahorros, 30.000 euros, que en vez de ponerlo en un plazo fijo en un banco, dijo, mira, puedo poner plantas fotovoltaicas y me dan una rentabilidad. Y lo puso ahí.
Exacto.
O sea, no es Iberdrola, esta regulación no le afecta para nada.
La multinacional que gestionaba ese fondo... Esa no paga, pagan los pequeños inversores que han metido ahí su dinero. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque tenemos las leyes así de chulas, que defienden al poderoso y perjudican al pequeño inversor, al pequeño propietario, porque si tú te compras un solar queriendo hacer una industria y después el gobierno te cambia la calificación de ese solar... Pues te tiene que compensar, pero la compensación es mínima. Sin embargo, en esto, cuando nos movemos a estos niveles, las compensaciones incluyen los posibles beneficios que hubiesen podido tener. Esto es de traca. Esto, la verdad es que a nosotros no nos parece mal que se gestione, pero nos parece mal cómo se ha estado gestionando hasta ahora. Muy
evidentemente
mal.
Se ha estado gestionando. Ese es un proyecto que desde el inicio, o sea, queriendo cumplir con la normativa europea, lo que he dicho de principio, se plantea mal. El problema es que atrapa a muchos pequeños inversores que invierten dinero ahí, y ahora tendremos que rescatarlo entre todos en vez de asumir la responsabilidad quien hizo mal el diseño de las inversiones del programa. O sea, hay que llegar al 20-20-20 en 2020, que era el 20% de energías renovables, reducir un 20% de las emisiones para 2020, que no vamos a llegar. Y hasta ahí. Pasa mañana.
En este caso, sí, y ya sabemos la opinión del Partido Socialista, del Partido Popular y la de Unides Podem. Ciudadanos, ahora también vol intervindre.
Sí, yo creo que así tenemos un poco el ejemplo, respetando todas las opiniones, de porque el gobierno en funciones ha tenido que tirar de mà de un real decret y donarse presa en aprobar eso. Con media Alejo, el problema ve de una mala planificación, se va a cambiar la regulación, cuando ya los inversores habían hecho esa inversión y a Sonia que no dar una solución. Lo que pasa es que, bueno, pues el gobierno socialista ahora te presa porque te por de no poder durar terme esta puchada cuando ya gobierne en Iglesias, ¿no? I sap que necessita actuar perquè te les sentències ahí al cogote, com se diu vulgarment, no? Tenen por de lo que puga vindre de la Unió Europea i tenen por de lo que puguen fer a partir de quan governen en Pablo Iglesias, no? I al final així lo que ens trobarem és que en el govern socialista de PSOE i Podemos, pues els contribuents tindran noves pujades d'impostos, tindran que pagar més per la llum, i al final els castigats seran des de sempre la classe mitja i treballadora i el problema de la pobresa energètica, en lloc de solucionar-se, acabarà sent pitjor, i que ara a l'hivern pues, n'hi haurà gent que tindrà que optar entre menjar i ficar la calefacció, senzillament.
Uh-huh. Compromís també vol donar la seva...
Bueno, nosaltres el que coneixem del tema és que tant en governs del Partit Popular com del Partit Socialista, qui ha marcat la legislatura en el sector elèctric sempre ha sigut les grans elèctriques, l'oligopoli elèctric que sempre ha sigut guanyant, que és com la banca, no perd. Sempre s'han fet lleis, de fet crec que va ser el ministre Soria que va reconèixer ja quan estava en els últims dies del seu càrrec que la llei del sector elèctric no l'havien fet des del ministeri, l'havien fet des dels despatxos d'Endesa. Concretament una persona que és molt influent en este país, en este sector, i en el qual pues, sempre ha sigut així, des de ja fa molts anys, el sector elèctric, sabent tota aquesta normativa que l'han dictat ells com era, han estat creant empreses del tema solar, d'energies renovables, perquè és curiós que Iberdrola pues, exporte i faça molt d'energia eòlica als Estats Units, i així pues, fa la que se pot, la que ells permetissin que se faça, i la solar exactament el mateix. De fet, ells, mentre este impàs d'estos anys, han anat creant empreses en altres noms, que són ells que estan als consells d'administració, de tal manera que ara segurament, perquè això pues, falta veure després quin hi ha darrere de cada empresa, són els mateixos beneficiaris que es rebran aquest tipus de subvencions. Ells mateixos han estat durant anys cobrant a tots els espanyols del rebut de la llum el que és el dèficit energètic, que és simplement les infraestructures que ells feien a l'hora de millorar, quan marca per llei que han de millorar les infraestructures de cada una de les instal·lacions que tenen, i ficaven en aquest dèficit unes instal·lacions que cobraven a una sèrie de promotors, per exemple, quan se feien les vivendes, i cobraven dos vegades aquests diners. Per un costat, el promotor li ho cobraven, i després, per altre costat, li ho endossaven a l'Estat com que això ho havien pagat ells, i ho pagaven el resto dels espanyols. I sé que és una gran estafa que ha estat ahí, que alguns del món immobiliari pues, ho saben, perquè saben que així eren atracos a mano armada, es pot dir, com es convenia, perquè al final que ho pagava era el consumidor final, pues no passava res. I a poc a poc s'han fet els propietaris, diguem, de les lleis, i els polítics simplement han sigut els escrivans d'aquestes lleis. I ara estem en una situació exactament igual, simplement que ara pues, no s'interessa perquè ecològicament hi ha que tindre una consciència social, seguir les nuclears, evidentment hi ha que tancar-les, però socialment pues, hi ha que apoyar l'energia solar i tot el que sigui energies renovables.
Paco.
Bé, en primer lloc, i per centrar el tema, felicitar Alejo, que crec que és dels pocs que s'ha llegit el decret. I jo tant apenas he tingut temps de llegir-lo este matí, però si estem parlant del decret, que menys sé conèixer. El decret, en un principi, l'únic que diu és que hi ha una sèrie d'instal·lacions termoelèctriques que n'hi ha que desmantelar-les. Crec que s'han donat massa pressa, però en fi, això ja és cosa de més tècnica, no vaig a ficar-me en el tema, i perquè les empreses que estan muntades no perguin diners, el que fan és simplement pagar-los el benefici teòric que haurien de tindre, en arreglar uns càlculs, que podem estar d'acord o no, Això no implica una pujada de la llum en un principi. Ara, jo també penso que a la llarga serà una pujada de la llum, efectivament. Això és el que diu el decret. Ara tindrem que estar a l'espera. I ja que s'ha comentat el tema abans, i n'hi haurà que defensar un poc allò de l'impuesto al sol, l'impuesto al sol, si algú se l'ha llegit, no està l'impuesto. Tot això que diuen no és veritat. L'impuesto al sol no pagaves per tindre energia solar. Eren altres temes. No vull fer més temps. Caldria llegir-lo. Jo sí que me l'he llegit. I de les energies renovables, el problema que tenim és que el consum d'energia elèctrica és el que n'hi ha. És a dir, no saps en quin moment vas a tindre uns picos o no vas a tindre'ls. I tu tens que estar fabricant, perquè l'energia elèctrica no es pot almacenar. La corrent alterna no la pots almacenar de manera eficient, sentint-la molt.
El que no pots és cobrar-la al cost més car.
Al no poder almacenar-la, tu tens que estar fabricant-ne contínuament. I tens que estar fabricant-ne més de la que s'està consumint.
Em demana la paraula...
Tens que fabricar més de la que estàs consumint. I això és un aspecte tècnic, això és una cosa molt tècnica, no és res polític. Conforme n'hi ha més demanda, tu tens que anar fabricant més. L'energia, les renovables, no es pots previndre. No saps quanta energia pots generar en un moment determinat. No ho saps. Tu no saps si bufarà el vent o no bufarà. Tu no saps si es ficarà núvol o no es ficarà. Necessàriament tens que apoyar-te també en les energies tradicionals, per desgràcia. No vaig en contra de les renovables, ni molt menys, a favor, però clar, és un apoyo, no és la solució definitiva, no n'hi ha solució definitiva. Tot són, és tindre moltes solucions.
Serralbo?
Bueno, un poc aclarir un poc el tema este del discurs de sempre, no? Que el PP i PSOE, clar, com han governat nosaltres ja van, sempre ens acusen a nosaltres de que som els que han fet les lleis i que l'elèctriques ens dominen. Bueno, jo sí que vull deixar clar una cosa. Per molt que isca sempre Zapatero, perquè sempre la culpa des del Conde Romanones hasta ara, pues, sempre és Zapatero, no? I tot el que passa a Zapatero, la veritat és una. El 2011, antes d'anar sent Zapatero, va aprovar un decret que dia que apoyava les energies renovables i que gent va invertir perquè va fer ixa llei. I Rajoy va llevar i va ficar ixa imposta al sol i va fer que molta gent perguera molts diners, ixes inversions que n'hi haven, perguera molts diners que havia fet i havia fet instal·lacions i n'hi ha que apostar. Tu pots apostar cap a un costat o cap a l'altre. I el govern de Zapatero va apostar per fer les energies més renovables i el govern del Partit Popular no. I ho va tancar. I ara se van reunir tots els grups polítics, 15 grups del Parlament, se van reunir tots per apostar a llevar ixa imposta al sol, que sí que existia ixa imposta al sol. Al final va tenir que vindre un govern socialista una altra vegada per a llevar això i per a possibilitar que al final apostem. Al final és que estem així, que som de Vila-real, el que volem és que els nostres veïns tinguin la millor energia possible i que al final disfrutem d'un futur, no per a nosaltres, evidentment que no estarem així, però per als nostres fills, els nostres nets, i que puguin viure. I aquesta consciència no és una moda, aquesta consciència és que és necessària. És que no n'hi ha altra manera de preservar el nostre planeta que apostar per les energies renovables. Tu dius, no, és que no sabem quan bufarà el vent, quan no. És igual quan bufa el vent o no. El que n'hi ha que ficar són instal·lacions eòliques, instal·lacions d'energia solar, ¿vale? que sí que és veritat que la corrent que té de variar, no pots almacenar-la. També podrem inventar alguna cosa per almacenar-la, que segur que s'inventarà, però el que tenim que apostar és per això, perquè l'energia nuclear al final és més cara, més perillosa, no té una consistència, i que en Espanya, en el sol que tenim, ¿vale? Perquè si així no fa sol, imagina't una Alemanya, i en Alemanya han apostat per l'energia solar. Si així no fa sol, imagina en Alemanya. Entonces, jo crec que això és l'aposta que tenim que fer ara i crec que serà el millor per al futur.
Per al·lusions a Alejo Fondemora.
A més, la teoria està molt bé, la té ben apresa. En la pràctica, això que deia també el representant de Compromís, que deia Jaume, de que Iberdrola no deixa fer nous camps de generació eòlica, així en la Comunitat Valenciana, des que governa PSOE i Compromís, no s'ha ficat ni un mísero molino, ni un metro de panel solar. O sigui que al final la teoria de tenir que salvar el planeta està molt bé i tenen bloquejat el pla d'energies renovables des de que van entrar. O sigui, zero. No sé si serà Iberdrola o no serà Iberdrola la que els deixa fer molinos, però no deixa a Compromís i a PSOE, estan al servei d'Iberdrola. Zero en inversió, zero metres. A més, ara s'ha fet la subhasta de les pròximes inversions en energies renovables a tota Espanya i la Comunitat Valenciana, zero. El resto de regions i de comunitats autònomes i de més sí que han fet els seus deures i tenen previstes
per al·lusions inversions. O m'havia demanat també la paraula.
Sí, jo volia contestar que clarament ara tots estem a favor de les energies renovables. Així no hi ha ningú, crec, que estigui en contra. El que estem nosaltres en contra és en la manera de calcular el preu al que ens arriba l'energia elèctrica a les nostres cases. Perquè sí, tu no saps quan fa, quan bufa el vent, no saps quan fa sol, però bàsicament en Espanya tenim 300 dies de sol a l'any i bufa el vent quasi tots els dies. Uh-huh. Si no així, 500, no sé, què són, 10 milles on se poden ficar els ventilaurets
algú
que no molesten.
Estructurant quina distància tenen que tindre un teatre?
A 5 milles sé que l'aire bufa prou constant. Uh-huh. No serà tan potent a lo millor com dalt en el Coll d'Ares. Uh-huh. però segurament tindrem,
Paco, tens idea de
tindrem
com...
energies ten, no. tindrem energies prou constants. També les marees també es poden gastar com a energia renovable. Uh-huh. Al Mediterrani no seran tan rentables, perquè és que així el que estem mirant és el benefici que trauran les empreses per ficar aquestes energies renovables. No estem parlant de si farà molta llum o poca, no. Estem parlant del benefici que s'emporten. I aquestes companyies han aconseguit que quan se fa la subhasta la llum i es comencen a enxufar vinga centrals pa, quan la demanda és alta, resulta que l'últim preu que entra és el més car i sempre entra l'energia més cara. Entonces tots paguem, encara que hàgim consumit l'energia més barata, al preu de l'energia més cara. Això em sembla vergonyós, això és patent de corso.
L'energia més barata és la de la nuclear, que vostès no volen tindre al final.
L'energia nuclear és la més barata,
la més barata de produir, la més cara pel món.
Sempre i sempre i quan no contem lo que ens hem de gastar per desfer-nos de la basura nuclear, perquè això és molt fàcil de no comptabilitzar-lo, però no, i les hi han bateries de liti que poden fer-se servir o els acumuladors de sodi per a les energies solars termogenerades, que són les solars, ahí es pot acumular, però no s'ha investigat prou en aquests sistemes d'acumulació, perquè resulta molt més rentable econòmicament ficar energia cara i insuflar energia cara al sistema. Perquè en altres països, com ha dit molt bé Serralbo, estan apostant per les energies renovables perquè no tenen aquest sistema de subhasta.
Fa un moment, Alejo, has dit que el govern que està ara en aquest moment no ha apostat per aquest tipus d'energies, no ha agarrat... Així tenim dos representants, Partit Socialista i Compromís, algú de dos, i Unidos, Podemos, Unidas Podemos, que també pot contestar. A aquesta pregunta no ha contestat ningú dels tres?
A veure, dubtar de que els tres partits que estan al govern de València no aposten per l'energia renovable, jo crec que no és només teoria. És que, claro, és molt fàcil, Alejo, dir, no, és que no apostar. El que està apostant este govern, ¿vale?, en una deuda de 42.000 milions d'euros que vau deixar el vostre govern, i que és una losa, que és la tercera conselleria, és la deuda de del País Valencià, evidentment, a lo millor no s'arriba a tots els llocs com en altres comunitats, però evidentment a altres llocs no han dilapidat el patrimoni de la nostra comunitat com heu fet vosaltres així durant 16 anys de govern, bueno, quasi 20, perquè al final, que vau dilapidar tot, vos vau carregar les caixes de la Comunitat Valenciana, vau vendre tot el que n'hi havia així, no vau apostar, així se vivia de la Copa Amèrica, de tot això, ¿vale? I ara este govern, ¿vale?, està apostant per lo social. A l'Ajuntament de Vila-real, que és el que ens interessa, jo crec que estem a Ràdio Vila-real per parlar de Vila-real també, ens ha vingut ara més diners de la Comunitat Valenciana per a l'empleo, per a plans d'ocupació que havien vingut mai, ens ha vingut més diners per altres coses, ens ha vingut un lo que és. Entonces dir, és que no aposta per l'energia, no és veritat. És que no és veritat. Este govern podrà apostar encara més si esa deuda la intentem mitigar, i també podrem apostar més per altres qüestions. Però evidentment la Comunitat Valenciana, que se coneixia per la desfeta econòmica del senyor Camps, el senyor Zaplana i tota la gent que està, el senyor Olivas, que van desfer la Comunitat Valenciana, ara se li coneix per altres coses.
Serralbo, ara estem parlant de l'energia.
Sí, però és que és important quan diuen és que no aposten per això, no. A lo millor no s'arriba a tot el primer dia perquè n'hi ha que pagar, com es passa en Vila-real. No arribes a tot perquè n'hi ha que pagar molt de deute del Partit Popular que va dilapidar.
Lo que busquem és per què no s'ha invertit.
Està fent la mateixa mecànica de la Generalitat que fan así en Villarreal, excuses de dir,
no son excuses,
no, no
és que és veritat, Jalejo.
Això és fer la gestió para que els productors individuals puguen fer que accedir a la subhasta e instal·lar, perquè els molins no l'instal·la la Generalitat, no li té que costar ni un euro, el que no han fet és deures. Res excuses de que no tenim diners, no tenim diners ni ganes de fer, de fer producció fotovoltaica i producció de solar. Al final és això, no és de qüestió de tindre més o menys diners, sinó de poder accedir, deixar a la gent que accedisca a la subhasta, que al final és que de més cobrarien. És una simplement mala gestió. El mateix que a Villarreal.
Estan d'acord de...
A veure, en aquest sentit, des de la Conselleria d'Economia de la Generalitat Valenciana s'estan fent molts plans de modernització de tant d'empreses com d'habitatges, com d'ajudes de tot tipus, incluït el que és ficar plaques solars a les empreses i a les vivendes per a dependir cada vegada menys de la carbonització i tot aquest tipus d'energies que estem comentant, que això va al pool, que se diu pool, on va tota l'energia, que efectivament la més barata és la nuclear, perquè és la que és més antiga, la que ja està més que amortitzada. El que és la creació de l'energia, el que falta a veure és la desmantelació de tot això, el que ens costarà a tots, que tenim un gran problema en aquest país en aquest sentit. Països ja més avançats com en Alemanya, això ja ho han enfrontat, França està en ello també, vull dir, i nosaltres ens esperarem a veure què passa. Efectivament, l'energia més cara és la solar, perquè hi havia una sèrie d'impostos i traves burocràtiques a muntar aquest tipus d'instal·lacions. No se va apostar definitivament per això, que ara ja s'està començant a apostar, perquè és vergonyós que en Espanya, en la de hores de sol que n'hi ha, no s'aprofite. Que això ja, no és que ho diguem així, compromís, o ho diguem ja és espanyol, mos ho diuen des d'Europa, que és vergonyós. Aleshores, n'hi ha que tindre clar que al final tot és aquest tipus d'inversions, qui les paga és el consumidor final, i n'hi ha que tindre clar que una inversió a curt plaç, com pugui ser ficar impostos a un tema o un altre, buscar rentabilitats ara a curt plaç d'un 7,5%, sí, està molt bé a nivell empresarial, però n'hi ha que mirar les microeconomies, i això és el que mirar les butxaques dels ciutadans, i ahí el que no interessa és que coste més a obrir un negoci o encendre la llum o tindre l'estufa, perquè allà també entra el gas i altres energies, i tindre calor, diguem, per poder sobreviure, que no tindre pues, millors per un altre tipus d'activitats.
Parlant de millors, canviem de tercio, vos canvia un poc el xip, i ara cadascú mos contestarà l'opinió que té sobre això. Este cap de setmana s'ha celebrat l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, val? I tot seguit, doncs, vaig a una roda de premsa, Lluís Argüello, secretari i portaveu de l'Assemblea de la Conferència Episcopal, diu, paraules textuals, des del respecte al marc de la Constitució estamos dispuestos a dialogar con cualquier gobierno. I després, estrellada la preocupació del preacord firmat entre el Partit Socialista i Unides Podem de el dret a l'eutanàsia. O sigui, això va en el preacord, s'ha signat, i també els diu que li preocupa que en cada un dels programes, tant del Partit Socialista com d'Unides Podem, doncs pot n'hi haure coses com l'IBI o traure dels col·legis l'hora obligatòria d'educació religiosa, en aquest cas catòlica. Vale? Cada un aneu pensant, perquè a més... jo vos dic tot ara seguiré, després cada un entra en la matèria que vulga. Per un altre, el vicesecretari d'Assumptes Econòmics, Fernando Jiménez, també diu que en cas de que el govern vulga modificar el règim fiscal, si hi ha que dialogar, dialogarà, però que tenen que tindre clar que la Iglesia no és una empresa. Cada un que es comence per on vulga.
Bueno, jo crec que la relació de l'Estat en espanyol en la Iglesia Catòlica està regulada des de fa temps. Crec que el nostre partit no és sospitós d'haver incomplit cap acord des que n'hi ha, i en el respecte jo crec que se pot fer tot. I sa por n'hi ha, però sempre n'hi ha, no? Quan governa l'esquerra sempre hi ha un aport d'alguna part de la gent dient que si anem a pactar, que ve el dimoni. Els acords que ara anem a fer en Podemos, pues, es pareix que haguem pactat també en el dimoni o no sé què, no? Quan el Partit Popular i Ciutadans i el Partit de la Dreta i Vox, inclús, que està criticant això ara, pues quan han governat jo crec que han respectat, jo crec que menys al final a lo que és la Iglesia Catòlica, no? Crec que els acords tenen que ser a nivell d'estat com són i no sofrís cap perill això. El tema de l'eutanàsia, jo crec que no és una cosa només del Partit Socialista i de Podemos. Jo crec que hi ha un consens en que n'hi ha que regular-lo, no? El que no pot ser és que un, quan acabe, Ciutadans també està d'acord, no? Crec que quan acaba les seues vides té que decidir com vol també morir-se, no? I crec que és una cosa que molta part de la Iglesia també té superada. N'hi ha alguna part que no, com la Iglesia també és, pues, mos parla com els partits polítics, no? Que tenim de tot, tenim una banda ampla i la Iglesia també està, no? Jo l'altre dia escoltava al Papa Francisco dir que i paraules textuals d'ell dient que preferia un ateo que respectar a la gent que no algú que anava a llegir la missa però després en la seva vida particular no feia el que dia en missa, no? Jo crec que en aquest sentit és més modern el Papa Francisco que alguns de la Iglesia, com és que tu has llegit ara, que diuen que tenen por de que Podemos i el PSOE pues, pacten coses, no? Jo crec que és el que passa sempre, no? Quan hi ha possibilitat d'un govern d'esquerra sempre hi sent els fantasmes de sempre. Nosaltres ho vam viure així en Vila-real quan vam fer el pacte en Esquerra Unida i entonces no Compromís sinó Iniciativa i el Bloc en el seu moment, no? El Partit Popular de Vila-real me va presentar però una bateria d'emocions defendent la Iglesia, que nosaltres votàvem a favor sense cap problema, el tema dels bous, el tema del parany, bueno, al final és això, no? Voler buscar la confrontació on jo crec que una cosa que està molt superada i que més normal en el dia a dia, no? No crec que n'hi hagi cap perill en aquests acords i al final ha que regular-lo. Governar el Partit Socialista ens van acusar, és que a nosaltres ens acusen de tot, per una cosa o l'altra. Van acusar a la nostra vicepresidenta que havia pactat una cosa molt favorable a la Iglesia per els acords que pujaven del 0,5 al 0,7 en l'IRPF, i el que se feia és dir, pues, la gent que vulgui també pagar per a que la Iglesia tinga els seus recursos que poguera ficar-ho tranquil·lament en la declaració de renda, no? I també ho van acusar d'això, de que favoríem a la Iglesia. Uns mos diuen que favoríem a la Iglesia i uns altres mos diuen que llevem la religió de les escoles i que fem, no? Jo crec que el respecte està ahí. Nosaltres en Vila-real sempre ha respectat tots els col·legis que tenen la seva inclinació religiosa i bueno, jo crec que ho han respectat molt i ningú mos pot acusar d'això i crec que és el que anem a seguir fent així en Vila-real.
Paco Ibáñez, de Vox.
Referent a la relació Església-Estat, una cosa que tenim tots ben clara és d'on venim i qui som. Tenim una cultura i jo crec que gràcies a Déu tenim una vivim en un món que és molt bo, millor, possiblement el millor que tenim avui en dia. Tenim que tenir en compte que el nostre espai culturalment, i parlo culturalment, no des del punt de vista religiós, jo el definiria com a jueu cristià romà. O sigui, que algo té que veure l'Església en la nostra cultura. I això és el que cal respectar. De fet, la immensa majoria de monuments que tenim tots són religiosos, tots són esglésies.
Però és que estan repetant-se, és que no sé on està la falta de respecte.
No, estic dient que si culturalment algo tenim en l'Església, el que no podem és negar-la. No com a revisió, sinó simplement en l'aspecte cultural.
Sí,
en l'aspecte...
Sí, sí,
però que no...
Que no va contra tu, Serralbo.
No vaig...
El PSOE ha dit la seva opinió, Vox ha dit també la seva opinió. Qui vol dir-la ara?
Sí.
Ciudadanos, Domingo Vicent.
Sí, jo crec que sí, com tu bé has dit, estem parlant de la relació Iglesia-Estat i n'hi ha que separar temes, no? Jo crec que, com molt bé ha dit Javi, n'hi ha una sensibilitat... molt estès allà dins de la societat, fora de si són catòlics o no són catòlics, en temes com l'eutanàsia, com l'avort o com la gestació subrogada que nosaltres defendíem, no? I que al final el que fa falta és que això se regule, no? El que no podem és mirar en contentar a uns o a uns altres, no? Al final el que se tracta és de que aquests temes que la societat avui en dia demanda solucions i demanda poder defendre la seva postura sense por a cap conseqüència, pues lo que han d'estar és regulats, no? En canvi, el que sí que ens preocupa pues és les paraules que va tindre la ministra Cela per lo que suposava d'eixa atenta a la llibertat educativa dels pares i a la igualtat, no? Per a nosaltres mentre la religió estigui ahí en la llei educativa, pues els pares han de poder triar, poder tindre aquesta opció i poder tindre tant en els col·legis públics com els concertats. Cal recordar que els col·legis concertats així en Espanya pues, fan una labor molt important de complement del sistema i que també garanteixen pues, que moltes vegades pues, siga l'opció que puguen triar els pares, no? Per això, per a nosaltres que se puga mantindre aquesta llibertat dels pares i facilitar aquest accés a la religió és molt important.
Qui vol ara intervindre?
Como ha
Alejo Fondemora, sí. El Partido Popular.
Aquí se trata, y aún ha sido moderada la conferencia episcopal. Yo, en el Evangelio, de donde saca lo de. Ellos dicen, por sus frutos los conoceréis. Esperemos a ver qué resuelve el gobierno y cuáles son las medidas que adopta para ver lo que opinará la conferencia episcopal. En el mismo Evangelio de Mateo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Podrían haber sido más duros la conferencia episcopal sin cambiar mucho el versículo del Evangelio. No, pero me refiero a que ellos lo que dicen es: por sus hechos los conoceréis, vamos a esperar a ver qué hacen. Pero sí que ponen una cosa que la conferencia episcopal, como ellos tienen, son una gente que representa a la Iglesia Católica, y dentro de los que ellos representan, pues opinan unas cosas que dicen: estaremos atentos a ver, que no nos gustaría, pero esperaremos a ver qué pasa con el acuerdo, y esperemos. Hasta ahora lo que ha dicho Javier, han sido en España nos hemos llevado bien, ¿no? Se ha establecido un sistema de libertades y de opciones, no de imposiciones y obligaciones. O sea, hasta el momento podemos elegir, se puede elegir la educación religiosa o no. El quien no quiera educación religiosa, nadie se la impone, y es entonces una opción y una libertad. No vamos a una imposición y una obligación, que es lo que estaría mal que se hiciera en España si cambiara el sistema. Entonces vamos a ver si eso cambia o no cambia. Lo único que dicen los obispos en este tema, bueno, pues esperemos a ver qué está. De momento lo que se está negociando, ya la primera patita, el lobo que decía el Evangelio, pues ya han dejado caer lo de que hay esto de elegir colegio, pues que a lo mejor no es tan fácil.
Que no,
fácil, pero
ahora
bueno.
Tenemos a Chalmeta, que nos dirá de Unidas Podemos qué piensa de todo esto.
Que con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, que diría o que yo sé. Así tenemos un gran problema, y es que no se parla de la libertad religiosa. No, ningú té por de que se lleve la libertat religiosa. Només n'hi ha por per part de certa classe de que se perga el negoci religiós de l'ensenyança dels catòlics. Perquè així ningú defensa que ho vaig a estudiar en religió judia o musulmana o terraplanista. Així ningú estem parlant de les altres religions, si només estem parlant de la religió catòlico-apostòlico-romana de la Conferència Episcopal Espanyola, que són hereus del franquisme més absolut que hi ha en tota Europa. I inclús el Papa creu que són uns radicals, inclús el Papa ho opina. Per lo tant, jo crec que no hauríem de parlar de llibertat, hauríem de parlar de negoci. Ells tenen un negoci ahí muntat, i el tenen molt ben muntat, i el que volen és defensar els seus interessos econòmics. Si parlem d'interessos econòmics, podem debatre, perquè no estem parlant de llevar religió, estem parlant de llevar-li el negoci de l'educació religiosa a la conferència episcopal. I això és més dur. Després, perquè tot va sobre diners, sobre beneficis que va traure la Conferència Episcopal Espanyola en els acords que va tindre l'Estat espanyol en el Vaticano, i que tenen una sèrie de beneficis que no té ninguna altra empresa en cap part del món. Ells estan exempts d'IBI tot el que sigui culte. També és veritat que altres associacions pues, s'han agarrat això per a no pagar IBI. I jo crec que en aquest país
vostè no perdonaria l'IBI a ninguna
ni a Déu,
religió,
ni a Déu ni a Satanàs. En aquest país tot el món hauria de pagar IBI, exceptuant només els que no poden pagar-lo, la gent que està passant necessitats de veritat. a ixa és l'única gent que se'ls podria retornar, però primer que el paguen, després que se'ls retorni. Perquè estem parlant de diners, no estem parlant de creències. Cada un a sa casa és lliure de creure el que vol i inclús pot anar a l'escola a estudiar la religió que vulgui.
I quan la persona que representa la part fiscal de la Iglesia diu que tinguin clar que la Iglesia no és una empresa, per a vostè?
Per a mi és l'empresa més bona i més rentable del món.
És que, com volen parlar més gent, deixem parlar a Compromís, que diga també un poc la seva... Perquè m'estava negant en el cap quan jo li estava dient a vostè...
Sí, quan estava comentant que la Iglesia no és l'empresa, no és una empresa, quan és l'empresa més rentable del món i la més antiga, justament la més antiga del món, porta 2.000 anys. A veure, si s'ha comentat el tema econòmic, efectivament això és un pastís a repartir, en el qual pues, la Iglesia pues, ha vist menguar dels seus privilegis des de fa uns anys. Evidentment la societat ja és més atea, ja no és tan devota, careixinat. El que tira a faltar és el respecte de la conferència episcopal a altres religions, que el mateix dret que tenen ells, evidentment estan més arraigats en la nostra cultura, però n'hi ha altres religions que també estan arraigats en la nostra cultura, que no se'ls dona absolutament cap facilitat, no, ni se'ls reconeix siquiera, i en canvi així, a través de tema econòmic, per exemple, a través de l'IRPF, la Conferència Episcopal, la Iglesia Catòlica Espanyola, ha recaudat vora 98 milions d'euros en guany, dels quals, sempre que se parla del tema de l'IBI i tal, ells amenacen moralment, en un xantatge emocional, de deixar de donar diners a Càritas i entitats d'ànimes sense ànim de lucre. Pues concretament, el que ha fet en guany, les dades que han eixit de la conferència de l'IRPF, els prop de 98 milions d'euros que han rebut, han dedicat vora 5 milions d'euros, o sigui, un 5% de lo que reben dediquen a aquesta obra social que amenacen contínuament en llevar-la. És a dir, la resta, el 95%, a on va? Evidentment va a el que ells vulguin destinar, perquè com a empresa tenen tot el dret de gestionar-se com vulguin.
Com el temps va una miqueta puraet i tots hem donat la nostra opinió,
però no podem deixar aixinat.
Dime, és que hem d'abordar un tema.
La empresa més gran d'Espanya, quan vagin a Càritas a parlar amb els responsables de Càritas, diu, escolta, bon xiringuito teniu muntat així, o als Antonians, o vagin a la porta de l'escola del Bisbe Pont, esteu així fas de guanyar diners.
La Iglesia dedica més diners a la seva televisió privada que a Càritas.
No, la seva televisió privada és una empresa. I això és una
li dedica més diners l'Església que a Càritas.
I més gent d'ací de Vila-real, en tota la labor que fa l'Església, la que fa directament, la inversió directa que fa i la indirecta que no fa en la gent que està treballant per ahí, però que de més està treballant per les parròquies.
100%.
No? Vostè, 100%. Així en Vila-real se veu, no se pot deixar així, damunt la taula dient, no, és que així, això no més que és una màquina de fer diners.
Però com tots hem donat la nostra opinió...
És que no, és que han quedat retratats, ahir, després això ho gravarem, però cada un s'ha retratat perfectament.
Però exacte, si se trata de parlar això, que cada un...
El tema, perquè sé que vos tancalo, però sí que és veritat que en este poble no governs d'Esquerra que han tingut així, sempre han respectat això, i no podis ir d'ací també dient que jo entenc les paraules de Podemos i de Compromís, però jo crec que en Vila-real hem demostrat que hi ha molta gent col·laborant i l'Ajuntament està col·laborant amb molta gent que també està des de l'Església. El que hi ha és que respectar-lo tot. El que jo deia al principi, que és el problema que s'ha de dir, que se fa un agravi on no n'hi ha, se fa un debat on no n'hi ha. Jo crec que les coses són més normals. L'Estat està col·laborant amb l'Església Catòlica i l'altre dia, per exemple, les paraules de la ministra se van treure de context i ja tenim una reprovació en el plenari, hasta una moció que l'han presentat per reprovar la ministra, que crec que no té cap sentit, però en fi, se treuen de context perquè no n'hi ha res més que treure.
Però cadascú dona la seva opinió i és el que la gent en sa casa interpreta. És que hem de...
Només un últim apunt.
Ah, però sí que vos interessava l'Església a tots, molt.
No, i perquè al final és que així m'ho ha manat el tema econòmic de la Iglesia, el tema...
Bueno, cada un ha dit d'ell el que representa la Iglesia.
No hem dit el que representa la Iglesia, no anem ahí. Hem dit el que està intentant defensar la conferència episcopal. No és el mateix que el que representa la Iglesia. Anem a diferenciar.
Sí, la teva opinió és...
Han partit de... lo que opina la Iglesia de que ara vindrà un govern de que els llevarà beneficis econòmics. No han partit de creències sí, ni però, de llavors sí, social. No han anat ahí.
Han començat vinculant els seus beneficis al tema de l'ensenyança. I clar. Jo crec que això està totalment desfasat. L'escola concertada fa un gran paper a l'Estat, perquè si l'Estat tinguera que sufragar tots els col·legis concertats com a públics, pues, segurament no tindrien suficient capacitat econòmica per a fer front. I després, pues, evidentment, si l'escola concertada i religiosa existís, és perquè té suficient demanda. És perquè n'hi ha una part de la societat que vol aquesta educació per als seus fills. Entonces, l'Estat ha de garantir que pugui haver aquesta llibertat d'elecció, i més si se ho paguen ells.
O passarem a l'altre tema. Xalmeta, dime.
Jo és que, sí, anem a veure. Si tu tens un govern que destrossa l'educació pública, igual que se pot fer en la sanitat, ho destrossa tot lo públic, li va llevant finançament, el dedica a altres coses, i al final la gent que anar a educació privada, a sanitat privada, pues ahí hi ha negoci. Però si l'Estat finançara com toca i no se gastara diners en mamandurrias, que hi ha una senyoreta que ja no està en primera línia política, potser sí que tinguérem diners per a tindre educació pública i sanitat pública, i no ens faria falta negoci de la privada. I podrien haver escoles de religió, de la religió que vulguin.
Em deixeu llegir sí. Mireu, avui és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Vosaltres sabeu com va néixer el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones?
Jo sí.
Bueno, doncs vos ho dic, i cada un, vale? Pues va ser en memòria de les germanes Mirabal. És a dir, les germanes Mirabal, Patricia, Minerva i Maria Teresa, que tenien 36, 33 i 25 anys, eren tres opositores del règim dominicà de Trujillo. El 25 de novembre del 1960, quan Estrella d'Aina va veure els seus marits a la presó perquè eren activistes polítics, els agents de Trujillo van provocar un accident mortal. Val? A proposta de la República Dominicana, en 1999, en el suport de 60 països més, Nacions Unides va instituir l'eliminació de la violència en contra de les dones. D'aquest fet, en aquest moment, jo no sé quants termes han tret sobre este tema. Vols parlar tu primer?
Sí, sobre... Volia matisar que els agents de Trujillo van simular un accident contra les tres papallones, i va ser després de que les violaren, les segrestaren, les violaren i les van assassinar molt cruelment. No va ser... Ah, les tirem per un barranc i avant, no. Van patir violació i van patir maltractament dins de les instal·lacions militars.
En 1962 van ser 62 van ser jutjats.
Parlem... I van tardar 3 anys a sortir al carrer. O sigui, van ser jutjats, van ser condemnats i van ser perdonats per la dictadura. En 3 anys van sortir al carrer.
Domingo Vicent, crec que volia parlar el primer.
Sí, jo crec que el primer que tenim que fer en aquest apartat és recordar a la dona que ha estat assassinada avui, que fa la víctima 52, crec, si no m'equivoque, i totes les que han sofrit aquesta violència i els seus fills, que o bé han sigut també víctimes de la violència o bé s'han quedat orfes per culpa d'aquesta lacra. No? Jo crec que tenim que intentar entre tots el compliment íntegre d'aquests pactes contra la violència de gènere de l'Estat que van firmar, i de la Comunitat Valenciana, on Ciutadans va participar activament, i que n'hi ha que facilitar que aquestes mesures, aquests recursos i aquest finançament, no? I no n'hi ha que oblidar mai que la millor lluita contra a llarg plaç que podem tindre contra la violència de gènere és l'educació i la formació, perquè jo una cosa que em preocupa molt, i ho he parlat en companys de corporació, i molts també coincideixen en que és un tema que ens sorprèn, és si se repunt que n'hi ha la violència de gènere entre els més joves, no? En certa manera no justifiquem, però pots a vegades arribar a entendre
gent més major, però veure que els més joves estan tornant a instal·lar uns estereotips que pareixia que estaven cada vegada més allunyats de la societat actual, pues és una cosa que ens hauria de preocupar molt a tots, perquè és hauria de començar-se a ficar-se fre a la violència de gènere, no? I malauradament veiem que dia a dia les xifres que apareixen entre els més joves pues són com a mínim alarmants.
Qui vol prendre la paraula ara?
Bueno, jo crec que en aquest tema tenim que estar tots units, no? De ficar els recursos possibles. Al final és un tema, si en Vila-real van ficar en el seu moment pues per recolzar també la llavor de la Policia Nacional per al seguiment de les víctimes, no? Van ficar també el Biogen i, uh-huh. i van ficar esta legislatura passada, i crec que no seran mai prou els diners que se fiquen per a controlar. Malauradament també n'hi ha molta gent que sense denúncia pues, també passen, no? I aquests episodis també se reflejen en gent que potser no ha denunciat mai i que també passa per por, per la circumstància que tenen, no? Jo crec que tenim que estar tots units. Ara tenim uh-huh. un partit com és Vox que no vol sumar-se a eixa unanimitat que tenim tots, i bueno, l'Ajuntament mantindrà una junta de portaveus i van decidir que el que tema de penjar, que és un símbol, no? El penjar la pancarta o no, si no estaven tots d'acord o no se penjava, i vols estar en aquest tema en algunes qüestions negant, jo crec que coses que són evidents, com parlàvem antes de l'eutanàsia, com hem parlat d'altres coses que volem tornar al passat, i evidentment no ajuden, no? a que això vagi endavant. Pues, jo crec que els recursos tenen que destinar-se, tenen que haver més encara més gent que puga fer el seguiment. Avui tenim l'associació Andrea Carballo, que, bueno, Xalmeta i jo per qüestions de conèixer el pare d'Andrea de molts anys, i a la mare i a tota la família d'aquesta persona, pues, mos va afectar molt personalment, però a part de personalment jo crec que pues, és un exemple més que van patir així en Vila-real, no? Però com ixen hi ha molts, com ha dit Domingo.
Pues que mos conteste Paco Ibáñez de Vox, que està així.
Bé, pues,
adelante.
En primer lloc, la violència sempre és violència, la faig a qui la faig. No importa que siga un que siga un altre. És més, en la Constitució queda ben clar que quan diu això de que todos somos iguales ante la ley, i entre altres coses fica sin discriminación de sexo. Me pensa que més ben explicat que ahir en cap lloc en el tema d'igualtat, i per tant no tens per què fer diferències en que si la violència, qui és l'actor i qui és la víctima, si és home o si és dona, no tens que fer diferències. Dona igual que una dona mate un home que un home mate una dona, és una mort. No sé si m'estic explicant.
El que vulga pot intervindre, eh?
Home, és més, i ara...
Perdona, però molt igual no és, eh? Igual que no és igual que un gran li pega un xicotet que si el xicotet li pega gran,
Estàs menospreciant a la dona? No, estàs dient que la dona és inferior a l'home i present que defensar-la?
No estic menyspreant a ningú. Estic dient que socialment moltes han estat en condicions d'inferioritat des de l'hogar, i
mira,
físicament no són iguals. Vulguem o no vulguem.
Socialment. I abans estava dient-lo jo quan deia lo de l'espai jueu cristià romà. Socialment, si tu mires les estadístiques i així les portes senceretes, vos remetis a una pàgina que es diu noeliatrastamara.com, que ahí teniu tot el llistat detallat de les víctimes que han hagut en l'any 2019 fins al dia 9 de novembre. Per desgràcia, la xica d'avui no està. Tu veuràs en seguida que n'hi ha 678 de les agressions, 678 les han comeses estrangers, 164 espanyols, i 481
el problema són els estrangers.
No consta de quina nacionalitat són. Els espanyols poden ser espanyols
i
o
no
poden ser nacionalitzats
espanyols.
No està
per religions?
Jo dic simplement això.
No,
a veure quins països són més que menys.
Qui en tenga oídos per oír, que oiga.
Que
cadascú
interpreta un problema. Esto es banalizar un problema en el cual lamentablemente tendríamos que estar todos juntos, todos en contra de la violencia, que hay una serie, un número elevadísimo de fallecidas, 52 en lo que llamamos de año, es una barbaridad. Y no tenemos que irnos a ver si son 678 de dentro, 164 de fuera, son todas personas iguales que a las cuales hay que defender. No podemos ir viendo si al final hay un bien a proteger, que es la igualdad, contra la violencia de la mujer, y ahí deberíamos. Es que no entiendo cuál es el problema de que no se esté a favor de ir en contra de la violencia de la mujer y en contra de todas las demás, pero está, ¿por qué no? O sea, al final no podemos escudarnos en apartarnos del consenso de todos los demás grupos políticos porque es que la otra no la vamos en contra. Claro que vamos en contra, y de todas las violencias y de todas las muertes, pero esto especialmente, que es un problema especialmente grave que afecta hoy en día a la sociedad, y que hay gente que está muriendo por semana, una por semana, la 50, más de una más por de semana. Es que es una cosa que es tan evidente, que es que tenemos que estar todos juntos y apoyar todos juntos y estar todos en el mismo lado, es a favor o en contra, y tenemos que estar todos en contra, apoyando todos en contra de la violencia de género, y además en actos como el de hoy, por ejemplo, aquí en Villarreal, o como el de Castellón, que se va a celebrar, que lamentablemente pues aquí también hay una asociación que es como Mujeres en Igualdad, que se la ha dejado fuera en Castellón. Hay que ir todos juntos, pero todos en contra.
Aquí han estado
en Villarreal, sí, yo digo en Castellón, he dicho.
Creo que Paco quiere contestarte.
Mira, ni hay una cosa que queda molt clara. En el Codi Penal espanyol, però això ve des del segle XIX, existia un agravant que era el desprecio de sexo, que el govern de Felipe González, allà per al principi dels 80, van eliminar i s'agravan, que era el desprecio de sexo, que després Zapatero el va suplir en la Llei de Violència de Gènere.
En consens de tot el món, jo
vos tinc que dir això. No va ser consens de tots els partits, perquè quan se va eliminar lo de l'agravant de desprecio de sexo, el PP va votar en contra. Va ser perquè van votar els socialistes, no, que eren majoria.
En lo que està dient, en consenso se puso...
La Llei de Violència de Gènere en consenso de tots. Que ara ho trencà vosaltres, que heu vingut a la política a no sé què, perquè, a veure, podeu venir a la política a tot el que vulguis. Però si tu estàs falsejant hasta les xifres dels que fan mal i me fiques els estrangers, a veure, podeu traure la estadística que vulguis, però vosaltres, així, jo crec que són dos persones en Villarreal i són dos persones humanes.
Te remetis a les notícies de premsa en cada un dels actes.
Xalmeta està repassant la pàgina web.
Ja, però és que no és qüestió de pàgina web. És que ho tenim tots els dies, així. És que no falta una pàgina web a veure el que passa.
Per què
evidentment, si Vox el que vol, hi ha tres rendiment polític, això està jugant en la misèria de les persones per treure rendiment polític, que és lo greu. ¿Vale? Està jugant en que un no té faena i la culpa que no té faena són els immigrants. Està jugant a que els homes estan a d'això, perquè els homes quan se separen, sí que és veritat que n'hi ha conflictes i en les separacions, que totes no són bones, a vegades n'hi ha dones que potser s'aprofiten. Està jugant en tot això, ¿vale? Per tenir un rendiment, però és que això no és la realitat. La realitat de la vida així en Villarreal i en tota Espanya és que les dones estan morint perquè un home les mata. I això és la realitat, i ho veu tot el món. El que nega això és que vol treure rendiment polític d'això, i és lo greu, ¿vale? Han coincidit tots els partits d'Esquerra d'Esta, com ha dit Alejo, han coincidit tots, la Llei de Violència de Gènere van coincidir tots, perquè és lo que és real. L'altre són estadístiques buscant vots, que a curt plaç es pot dir bé, però a la llarga no se podrà mantindre, perquè no és realitat de que, a veure, els roïns són roïns, vinguen del país que vinguen. N'hi ha espanyols que són roïns i n'hi ha estrangers que són roïns. Lo que n'hi ha és que de tindre els que són roïns. Però això de dir que els estrangers són pitjors, ostres. Jo ficava un exemple un dia i ningú de Vox, que ha parlat de molta gent de Vox i tinc amics també, com tots tenim amics, va dir-li, a veure, què fem amb un immigrant que salta?
Això de que tinc amics també de Vox t'ha sentat una miqueta raro,
No, però és no, com, perquè pareix... No, ho dic per l'audiència, perquè pareix que així només parlem nosaltres en els nostres, no, parlem tots entre tots, ¿vale? I quan li dius a una persona, dices, no, és que mos ataquen els immigrants, vindran no sé quants milions d'Àfrica, i li dius, què fas una persona que ven una patera i està així? Doncs pues al seu país. I quan li dius que torna al seu país, diu, però si no té documentació, a quin país torna? El tirem al mar? Diu, no, això no. Veus? Això no li ho diuen als seus votants. No li ho diuen perquè no interessa. Però la realitat és que tots els dies, l'any passat, se van tornar 65.000 persones al seu país. Està regulat i passa. Però es passa com lo que està dient ara ahir, en seguida, quan parlem de violència de gènere, en seguida mos ha tret 600 estrangers. És que...
Estem parlant de la dona.
Aquestes
dades són falses. Les dades de veritat, hi ha que buscar-les a la pàgina oficial del Ministeri de Justícia, i aquestes dades no concorden per a res en les del Ministeri de Justícia, que són les que són de veritat. Perquè jo puc inventar-me les dades que vulga i obrir una pàgina i penjar-les, sobretot si no tinc escrúpols, perquè és vergonyós. Això era un pacte entre tots els partits estem a favor d'aquest pacte, i és vergonyós que un partit faci bandera d'algo com això, en lo que tots estàvem d'acord, i damunt falsejant totes les dades que ens donen i que ens tiren a la cara.
Tranquil·lisem els ànims, perquè ara entra el nostre company Javi Mata, que estan prou enfadats perquè resulta que ens van marcar 3 gols. dur. Bueno. No, ara ha fet una sonrisa.
Ai, sí, no, sonrisa no. Sonrisa de resignació.
De resignació. Ah,
la sonrisa. Irònica.
Jo
m'acabé de serar.
Més serios, problemes més serios que el...
Vos convide al dilluns que ve, parlarem de temes d'actualitat i sobretot el que vull deixar clar als nostres oients és que cada vegada que parleu ells vos coneixen i d'aquesta manera saben el dia que tenen que depositar el vot a la urna que tenen que votar, no? Javier Serralbo, moltes gràcies per vindre. Alejandro Fondemora, moltes gràcies per vindre.
Gràcies a vosaltres.
Paco, moltes gràcies per vindre. Paco Ibáñez. Chalmeta, moltes gràcies per vindre.
Moltes gràcies per rebre'ns.
Domingo Vicent, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I este home que Jaume. Sempre se me olvida l'apellido. Jaume Moreno, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres, després de la tertúlia, deixem pas ja a l'actualitat esportiva a Javi Mata i el seu equip. Ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.